Taigua, l'aigua de Terrassa.
Vinga, ja som aquí de nou i acabem aquesta primera hora de recorregut del programa amb la secció de Taigua. Avui hem de saludar, havíem comentat, el Jordi Torredemer. Jordi, avui ja ho he avisat que no estic gaire eloquent, menys mal que els que venim a parlar sou vosaltres. Ell és cap del Servei de Comunicació de Taigua i ja el coneixem. I avui també ens acompanya la Laia Font, directora del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Hem comentat que parlaríem de la planta d'Abrera.
Correcte.
Més o menys sobre el novembre de l'any passat vam veure els mitjans de comunicació que retornava. Ens podeu explicar una mica com ha estat això?
Bé, una mica per fer el recordatori que acostumem a fer una miqueta sempre. Sempre parlàvem de que l'aigua a Terrassa provenia amb un 80% del riu Llobregat, que és la gran majoria, i que en allà, en l'etap, es potabilitzava, s'agafa del riu, es potabilitza, es tracta, i amb unes grans bombes es canalitza fins a Terrassa. Uh-huh. I el tema que volíem comentar una miqueta és això, que des de l'1 de gener de 2026, que la Laia ens ho explicarà molt millor, aquesta planta de tractament i depuradora deixa d'estar gestionada per Taigua i passa a estar gestionada per l'ENS ATL, Aigües Ter Llobregat.
D'acord. Tenim aquí la Laia, com hem comentat, que ens exposarà una miqueta millor. Com ha estat tot això, Laia?
Doncs mira, bàsicament la planta d'Abrera, el que és una instal·lació que ja històricament formava part de les instal·lacions que formaven part de la xarxa Ter Llobregat, que es diu, de la Generalitat de Catalunya. Llavors, diguem que nosaltres l'estàvem gestionant com a Taigua, però en realitat formava part d'aquesta xarxa. I el que hem fet, en realitat, és ordenar, és a dir, el que s'ha fet és que la normativa el que diu és que aquestes instal·lacions són de la Generalitat, gestionades per l'empresa ATL, Aigües Ter Llobregat, tal com deia el Jordi, i el que hem fet és, a través d'aquest conveni, el que s'ha fet és ordenar i que, per tant, ho gestiona el que té qui ha de tenir aquesta planta, que és la Generalitat, perquè forma part d'aquesta gran estructura autonòmica de tema d'aigües.
D'acord. I llavors, Taigua i l'Ajuntament, i sortiu guanyant o perdent amb aquest canvi?
Doncs mira, sempre hi sortim guanyant, perquè pel fet, primerament, el que fem és que ordenem, és a dir, realment posem on toca les instal·lacions, per tant, a la Generalitat, i a més també és avantatjós, ja que tenim la gran sort que Aigües Ter Llobregat té una gran capacitat d'inversió i, per tant, es preveuen grans inversions a la xarxa, que això el que farà és que millorarà tot el tema de l'aigua, és a dir, tant pel que fa al gust i com també pel que fa a la garantia del servei, que es diu, és a dir, que tindrem molta més probabilitat de tenir aigua sempre, és a dir, que no, el sistema es queda més estabilitzat.
Val, perfecte. I llavors això, com ho notarem els ciutadans de Terrassa?
Bàsicament, en realitat no notarem res. És a dir, el que notarem serà positiu, perquè podria haver aquest canvi de gust, no? Aquest canvi d'instal·lacions, però bàsicament és un tema conceptual. Tal com deia el Jordi, fins ara l'aigua la produïa Taigua, en aquest cas passa a ser conceptual, i llavors, per tant, en comptes de fer-ho Taigua, es fa a través d'Aigües Ter Llobregat, que en realitat no és el primer municipi que gestiona Aigües Ter Llobregat Terrassa, sinó que som 150 poblacions, que representem uns 5 milions d'habitants, els que ATL subministra aquesta aigua i, per tant, estem en molt bones mans.
Val, perfecte. És a dir, com a ciutadans potser no ens n'adonem, però a Taigua i a l'Ajuntament ho significa, per exemple, més cost?
No, al contrari. De fet, nosaltres, gràcies a aquesta ordenació, no, diguem, gràcies a aquesta posada, diguem, de les coses on toquen, el que hem tingut és un ingrés extraordinari de 6,1 milions d'euros a favor de Taigua. I bàsicament és el valor de les instal·lacions. Val? I això és bàsicament el que nosaltres, per tant, a nosaltres a nivell econòmic, el que ens permetrà fer moltes més inversions en renovació de xarxa, modernitzar les instal·lacions i fins i tot incrementar, com et deia, la resiliència del sistema, que això vol dir tenir molta més capacitat de poder subministrar aigua.
Val, d'acord. Llavors, ara, de cara al futur, la planta potabilitzadora d'Abrera com queda?
Doncs la planta ara queda, diguem, a mans d'Aigües Ter Llobregat, ATL, que els que faran ells han presentat un pla d'inversions molt ambiciós. De fet, es preveu que d'ara fins al 2032 hi hagi uns 158 milions d'euros per modernitzar totes les instal·lacions. Per tant, realment estem davant d'un fet com molt important, jo crec que a nivell de ciutadania, perquè bàsicament el que faran és modernitzarà les instal·lacions de tractament, moment, la xarxa en alta, diguem que seria com ens arriba l'aigua a la ciutat, també, a més, reforça la fiabilitat del sistema i també hi ha tota una sèrie d'actuacions que garanteixen el subministrament perquè sigui molt més segur i ambientalment també molt més eficient. Per tant, és un tema que és molt positiu i que és això, que és aquestes gran quantitat d'inversions, el que ens permetrà serà, tindran com unes tecnologies, que són tecnologia d'última generació, que modernitzaran els filtres, hi haurà uns nous decantadors, per tant, amb molta menys temes en suspensió, i s'amplia també un sistema de desmineralització, perquè l'aigua del Llobregat el que fa és que és una aigua amb molts minerals, per tant, el que necessitem és una planta que el que faci és que tregui tot aquest excés de minerals per tenir una aigua de més bona qualitat.
Perfecte, o sigui que en aquest sentit podem estar tranquils, no?
Supertranquils.
Doncs moltes gràcies, Laia, per explicar-nos-ho tant i tan bé. I ara, d'altra banda, el dia 22 justament es commemora, com cada any, el Dia Mundial de l'Aigua, i que millor que parlar-ne, doncs, aquí. Quin lema has escollit aquest any?
Bé, aquest any, el Dia Mundial de l'Aigua, que es va instaurar el 1992 per la Conferència de Nacions Unides en la Cumbre de Rio de Janeiro, cada any s'escull un lema. Aquest any el lema és "On flueix l'aigua, creix la igualtat". Per què s'ha escollit aquest tema, aquest lema? Doncs una mica perquè recordem que hi ha molts milions de persones encara avui que no tenen accés a l'aigua potable, amb unes canonades i amb uns sistemes com podem tenir nosaltres, i que el món de l'aigua en aquests països recau molt el pes sobre les dones, tant les dones com les nenes. Per què? Pues perquè històricament són les encarregades d'anar a buscar l'aigua, de fer una mica tot aquest tema, i això evidentment pues, potencia les desigualtats i potencia aquest treball excessiu en aquest cas. I a més també s'ha vist que en els organismes de decisió, tant en el món modern o desenvolupat com en el tercer món, la presència de les dones, que aquí s'està pues, evolucionant una mica cap a positiu, aprofitant que fa poc s'ha celebrat el Dia Mundial de la Dona, pues, una mica fer aquesta reivindicació, és a dir, falta accés de les dones, ja que a més elles suporten molta part d'aquesta, diguéssim, cultura dintre d'aquests països de l'aigua, i que realment pues, no tenen la presència en els organismes de decisió. Què es pretén amb aquesta jornada? Pues, l'OMS ha parlat de tres grans objectius, que són l'empoderament femení, pues, una mica en això, diguéssim, aquesta pertinença o aquesta participació en la governança, podríem dir, mundial de l'aigua, enginyeres en el món de l'agricultura, científiques, treballadors de sanejament, en aquest cas hi falta molta presència femenina, la participació igualitària de les dones i nenes en la planificació, disseny i polítiques de gestió de l'aigua, assegurant-nos que els serveis siguin inclusius, sostenibles i eficaços, manca molt encara per fer en aquest tema, i, evidentment, una mica ja en general, és la consciència i l'acció col·lectiva involucrant-nos a tots, homes, dones, nens, nenes. Per què? Perquè l'aigua mereix un tracte especial, té necessitat d'evolució a molts llocs del món. Recordem que com he dit abans, doncs hi ha molts milions de persones que no tenen aquest accés a l'aigua potable o a l'aigua, diguéssim, que estem nosaltres acostumats a tenir cada dia, i que realment aquí hi ha d'haver-hi una consciència i una acció col·lectiva. Llavors, a partir d'aquí, aquest lema sintetitza la idea, i aquí sí que llegeixo una mica la definició, la idea de garantir l'accés a l'aigua potable i sanejament per a totes les persones amb una atenció especial al gènere. No només és un dret humà, sinó també una condició clau per al desenvolupament equitatiu i sostenible a tot el món.
Perdona, Jordi, no et volia interrompre, és que justament en aquest sentit pensava que curiós és, perquè justament aquest any que hem parlat també amb el Dia de la Dona, de les dones i els conflictes armats aquí a Terrassa, és molt interessant per mi, almenys, veure com interactuen tots els conflictes socials, inclús el de l'aigua, amb la igualtat de gènere, i com en tots els casos podem veure doncs, una repercussió concreta i potser més agravada cap a aquesta desigualtat, no? Una observació que volia aportar. Sí, a partir d'aquí, Jordi, et torno a passar el testimoni. Quins hàbits podem agafar així ja per anar tancant el programa d'avui?
Bé, molt ràpid. Això vam fer molt important, o li vam donar molta importància en èpoques de sequera, però recordem que el canvi d'hàbits que molts de nosaltres, afortunadament, vam adquirir en èpoques de sequera perquè realment ens faltava aigua, aquests canvis d'hàbits s'han de assimilar i els hem de tenir perquè avui... Recordem, doncs els pantans estan desaiguant aigua perquè estan arribant al màxim de la capacitat, perquè hem tingut un episodi de pluges molt important, tenim molta neu a les muntanyes que s'està desglaçant i que això fa doncs, que realment els pantans estiguin, o els embassaments estiguin doncs, molt a tope, i recordem, és molt fàcil no llançar, estalviar i ser responsables. Mm-hmm. Això resumeix, a vegades ho hem també comentat en aquest programa, és fer servir la meitat. Moltes vegades amb la meitat d'aigua que fem servir podem passar. El no llançar, doncs, tanca l'aixeta mentre estan segones, enreta les dents, això ja és un fet que molts de nosaltres, o la majoria, ja ho tenim molt, molt integrat. Aprofita sobretot l'aigua de la dutxa mentre s'escalfa. Tota aquesta aigua que es perd et pot fer servir per una cisterna, et pot fer servir per regar, pot fer servir per moltes coses. Estalviar-la, no hi ha consells, fer servir la meitat, pots fer-ho amb la meitat, les dutxes sobretot, que durin la meitat, passar dutxes de 10 minuts a 3 minuts, és importantíssim la quantitat de milions de litres que es gasta. Llavors m'agradaria avui parlar una miqueta d'un tema que a vegades a nosaltres ens arriba, els aparells de tractament de l'aigua, molta gent... Bastanta gent té instal·lats a casa seva aparells de tractament de l'aigua, ja puguin ser desclassificadors, ja puguin ser aparells d'osmosi, que sovint, si estan no correctament instal·lats, que ha passat, o per la mandra, a vegades no hi fem els manteniments que toca, tenen fuites que normalment no es veuen, que normalment van directament a la canonada de desaigua, que no ens en donem compte fins que ens arriba una factura doncs, amb una quantitat important. I és un aparell que no ho sembla, però el seu mal funcionament pot ocasionar una fuita molt important de l'aigua. És molt important de tenir aquests aparells amb bon manteniment i tenir aquests aparells doncs, realment vigilats i que funcionin correctament. Perquè ens pot portar una fuita que no detectem, no és una aixeta que perd, no és una cisterna que veiem a perdre, però que realment ens pot portar mal de cap important.
D'acord, és a dir, tots els oients que ens estiguin escoltant i que tinguin a casa seva algun d'aquests aparells, que li facin un cop d'ull, que controlin que el funcionament és correcte, perquè després ens enduem sorpreses.
I sobretot que necessiten un manteniment. Clar. Un manteniment periòdic i que s'ha de fer.
Exacte, tenir-ho, però tenir-ho bé. Això és sempre. Molt bé, Jordi, ens quedem sempre, com sempre, amb els consells per estalviar aigua. No ens relaxem, encara que estiguem en una bona època. Seguim compromesos.
Sí,
en aquest cas també.
Exacte.
Ens comprometem també, en aquest cas, amb la igualtat de gènere i social. Mm-hmm. I amb això tanquem la secció d'avui. Moltíssimes gràcies, Laia i Jordi, per venir, per explicar-nos tot aquest fascinant món d'aigua i de l'aigua. I amb això tanquem aquesta primera horeta de recorregut. Passem a butlletins i tornem.